El càncer de pròstata és el més freqüent en els homes, el més freqüent, però no el més mortal. Això és el que ha explicat el doctor Salvador Esquena aquest dijous a l'Hospital General de Catalunya en una xerrada col·loqui sobre el càncer de pròstata, sobre el tractament, el diagnòstic i, sobretot, també la prevenció. El doctor Salvador Esquena és el cap del Servei d'Urologia de l'Hospital General de Catalunya, també del Sagrat Cor i de la Clínica del Vallès. Ell és cirurgià oncològic. Bona tarda, Salvador Esquena.
Molt bona tarda.
Crec que t'he dit que no li agrada massa això de doctor, oi? Que prefereix un tracte més proper amb els pacients.
Sí, aquí l'important és que els pacients estiguin contents, estiguin tranquils i ben tractats. És a dir, aquest tracte de doctor, no, per mi no em cal, és a dir, no cal, no és necessari.
Ara tornem a aquesta vessant més de com prefereix vostè, com entén el tracte amb els pacients, però abordem aquest punt central de la xerrada d'avui, el càncer de pròstata, el més freqüent en els homes. Home, aquest titular dona per espantar-se una miqueta, no?
Sí, però espantar-se relativament, és a dir, el càncer de pròstata n'estem diagnosticant molts, és un tumor molt freqüent, és un tumor associat a l'edat, és a dir, si tots arribéssim als 100 anys, tots acabaríem tenint càncer de pròstata, però la majoria no acabaríem morint per càncer de pròstata, perquè és un tumor molt freqüent, però que moltes vegades, la majoria de vegades, no mata el pacient.
Per això no és el més mortal en aquest rànquing, no sé per quin hem de patir més.
Clar, és a dir, els que són més mortals, per exemple, que provoquen més morts, poden ser, per exemple, el colon, el pulmó, la mama, les dones, que és un tumor més agressiu. El càncer de pròstata el que té és que és molt freqüent, però és un càncer de creixement molt lent, molt llarg en el temps, un pot passar molts anys amb el seu càncer de pròstata, llavors una vegada es posa el tractament, hi ha molts tractaments, el que fan és que allarguen aquest tumor, és a dir, que un pot conviure amb el seu càncer de pròstata durant 20 o 30 anys perfectament.
Pel que fa a la prevenció, quins són els mecanismes que doneu a les persones que encara no tenen aquest càncer per intentar evitar que es desenvolupi?
El problema del càncer de pròstata, així com diem els metges, per exemple, els uròlegs en concret, no fumi vostè, que si no farà un càncer de bufeta, per exemple, no? Que és una cosa que la gent es pensa que el càncer de bufeta, el fumar només provoca càncer de pulmó i també provoca càncer de bufeta, que és un càncer greu i important. Doncs no es pot prevenir el càncer de pròstata. No hi ha uns factors de risc clars, ni la dieta, s'ha parlat molt de dieta, s'ha parlat de moltes coses, però no hi ha una cosa que es pugui evitar. Llavors, com que no podem evitar, és a dir, si un ha de tenir un càncer de pròstata, el tindrà igualment. De manera que per això demanem que vingui la gent uròloga a partir dels 50 anys, bàsicament perquè un diagnòstic precoç ens permetrà tractar-lo i curar-lo, i curar la majoria. Quan el diagnostiquem aviat, els curem pràcticament tots.
És a dir, agafar una mica el mateix hàbit sistemàtic que també es demana en el cas de les dones als càncers de mama, no? Que a partir de certa edat, revisions anuals, encara que no notis cap símptoma, oi?
Sí, correcte, perquè justament el càncer de pròstata es caracteritza perquè és asimptomàtic, no dona cap tipus de símptoma. Llavors, per això és tan important, i els uròlegs són tan insistents, que a partir, es parla dels 50 anys, els homes vinguin cada any a l'uròleg a fer-se una revisió. Alguns estudis parlen de que es podia començar als 40, 45, però bé, als 50 ja no estaria gens malament si la majoria d'homes vinguessin.
I entenc que en el cas que es detecta un càncer de pròstata, el fet que sigui de bon pronòstic ajuda, no?, en el moment que se li ha de dir al pacient té càncer de pròstata.
Sí, perquè si diagnostiques el tumor en una fase molt inicial, tu li pots assegurar força en aquest pacient que la cosa anirà bé i que intentarem tenir els menors efectes secundaris pels tractaments aplicats. Quan el tumor està més avançat, llavors és més difícil curar-ho i també els efectes secundaris dels tractaments poden ser majors perquè són més agressius i, per tant, això també afecta molt al pacient.
Vostè, tornant una mica al que dèiem a l'inici, és un gran defensor d'aquest tracte més proper amb els pacients, de veure'ls com a persones, que al final ho som tots, i d'entendre com aquesta visió integral, no?, de les malalties. No sé si pot aprofundir una mica en aquest aspecte.
Sí, jo sóc un ferm defensor de la medicina el més humana possible, no? Una medicina humana, una medicina empàtica, on el metge es posa en el teu lloc, no? I et tracta de la forma més amable i empàtica possible, bàsicament perquè els metges només estem per tractar malalties, sinó estem per tractar malalts, és a dir, persones, no? I cada persona és diferent i rep les notícies de forma diferent i tu t'has d'adaptar a aquella persona i a la seva sensibilitat i a les seves emocions i parar-te el temps necessari per explicar-li, perquè ho entengui, perquè surti de la consulta tranquil i preparat pel tractament que calgui. És a dir, és molt important, això és una part imprescindible de la nostra professió.
I encara més si cap segurament amb els casos de càncer, no? Perquè és una malaltia molt, molt delicada.
Clar, a pesar de que ara actualment en l'any 2018 afortunadament curem moltíssims càncers, diria que una bona majoria, la paraula càncer continua sent una paraula pràcticament tabú, que quan algú li dius que té càncer, la majoria de gent desconnecta, s'estressa molt, s'angoixa molt, i tot per això és feina del metge d'intentar despreocupar-la, tranquil·litzar-la, dir-li que hi ha tractament, i per això hi ha aquesta tasca no només d'informar, sinó de tranquil·litzar, perquè els càncers, ja us dic, és a dir, afortunadament en curem molts, i els de pròstata, diagnosticats aviat, ostres, els curem la majoria.
No sé si s'aventura o coneix algun percentatge més precís d'aquesta majoria que es curen.
Clar, és que depèn de l'estadi. De càncer de pròstata hi ha diferents tipus de risc. És a dir, per exemple, parlem de risc baix, risc mig i risc alt. Per exemple, us diria que els tumors de baix risc, que són una part molt important dels que diagnostiquem, doncs, per exemple, els 5 anys o els 10 anys estan curats al 95-99% només amb un tractament. És a dir, que la taxa de curació és altíssima amb un diagnòstic precoç.
Mm-hmm. Vostè també és autor del llibre el llibre En la pell del pacient, una autocrítica sobre la professió. Quina és aquesta autocrítica o quina és la principal autocrítica que cal fer entre la professió mèdica?
Bé, l'autocrítica és important perquè el llibre tracta moltes coses de les quals fer autocrítica, des de la medicina aquesta humana que parlàvem, no? De que el metge no perdi l'humanisme, fins a que el metge sigui el més honrat possible amb el pacient, li expliqui tot el que hi ha, el tracti tal com s'ha de fer, sinó que el metge també, amb les seves publicacions científiques, sigui el més honest possible, perquè la majoria de metges que l'escoltin, si ell és un líder d'opinió, facin coses raonables i no vengui fum, no? És a dir, que són moltíssimes coses el que significa estar amb la pell del pacient. No? És a dir, això he sigut molt crític en molts punts, però és una crítica en positiu.
Aquest llibre té ja 2 anys, és del 2016, si no m'equivoco, en aquest temps que ja ha passat. Com ha vist evolucionar el sector, si m'ho permet?
Doncs aquesta és una pregunta interessant al cap de 2 anys, perquè realment jo que sóc un ferm defensor i lamentablement, a pesar del rebombori mediàtic que va haver-hi fa 2 anys, quan va sortir el llibre, i aquí a Catalunya va tenir un èxit impressionant, vaig quedar molt sobtat, i als mitjans també, als periodistes hi va interessar molt. 2 anys després de tot allò que hi parlava, doncs no han canviat gaires coses, lamentablement. És a dir, que això és una feina molt difícil, molt de formigueta, molt a poc, és un sector molt complicat que les coses, però bueno, estem aquí per intentar anar-les canviant, però no han canviat gaires coses, no.
I per últim, un últim aspecte de tota la seva trajectòria professional, també és membre de l'equip de cirurgia laparoscòpica 3D, que crec que és un equip pioner, de fet, no sé si ho pot aterrar en paraules que entenguem tots, què vol dir això de la cirurgia laparoscòpica 3D?
Sí, això és un equip que vam començar junt amb el meu company, el doctor Rosales, que és un uròleg de grandíssim prestigi i amb moltíssima experiència, i que simplement fa uns 4 anys vam començar a fer cirurgia laparoscòpica 3D. La cirurgia laparoscòpica és una cirurgia mínimament invasiva en la qual, en comptes de fer-te un tall gros, fas 4 o 5 forats petits d'un centímetre i operes per dintre mirant amb una càmera. Aquesta és la laparoscòpia normal, instaurada al nostre país de fa molt temps i que és un gran procediment. I han anat sortint evolucions d'aquesta cirurgia i una d'elles és la cirurgia laparoscòpica 3D, en la qual la càmera de vídeo que tu fas servir és una càmera d'altíssima definició, amb una pantalla que és com 4 o 5 vegades una pantalla normal, i que a més és en 3 dimensions alta definició, és a dir, et poses unes ulleres com al cine, llavors veus l'interior del pacient en 3 dimensions, cosa que et permet una visibilitat, uns moviments realment que et mous molt més còmode, treballes molt, és a dir, és de sentit comú, si tu veus millor, doncs sembla que puguis treballar més àgil, millor, i la veritat és que portem 4 anys fent-ho i estem molt contents, i afortunadament, ja et dic, col·laboro amb el doctor Rosales, que és un líder d'opinió dintre del món de l'urologia, i entre els dos realment estem molt contents d'aquesta tècnica.
Mm-hmm. Doncs, doctor Salvador Esquena, cap del Servei d'Urologia d'aquí de l'Hospital General de Catalunya, moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.